L'informatiu de Mute. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mute. Edita i presenta Josep Roig.
Una vegada més, amb vocació de servei a la comunitat a la que servim, des de les 6 emissores municipals a les Terres de l'Ebre que configuren l'associació EMUTE, el saluda efectivament un servidor en nom de tots aquests companys i companyes que fan realitat cada dia aquest temps d'informació. Unifiquem esforços perquè pensem que una de les nostres tasques més importants és informar la nostra audiència. Ho farem també avui en aquest darrer dia del mes de gener. És 31 de gener de l'any 2013.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Obrim avui l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre fent-nos ressò d'una notícia que publicava ahir el diari digital La Marfanta a través també del canal de televisió Canal 21 Ebre. Fa referència a l'alcalde de Deltebre, que alhora és president de la Federació d'Esquerra a les Terres de l'Ebre, Gervasi Aspa, que feia ahir dimecres unes declaracions molt contundents sobre la necessitat de plantejar una mobilització social al territori per aconseguir les millores en les comunicacions i en les infraestructures. El dirigent republicà afirmava en aquest canal de televisió i la seva experiència política li ha servit per arribar a la conclusió que les reivindicacions de millores en el servei ferroviari, la integració tarifària o les inversions en carreteres només s'aconseguiran el dia que la gent del territori opte per tallar les vies del tren com a mesura de protesta. Aspa matisava que no fa una crida a cap acte de barbàrie, sinó a organitzar una plataforma ciutadana per mobilitzar-se i per acabar amb aquest greuge històric en les infraestructures i en el transport públic, tant per tren com per carretera, que tenim a les Terres de l'Ebre.
Vist que realment, com diem molt bé Franquet abans, no? Els polítics solen buscar-te només per al vot, i quan arriba el moment de la veritat de que estan a Madrid o estan a Barcelona, doncs acaben diluint-se dins d'aquell mare magno de parlaments i de directors generals i secretaris generals i secretàries i no sé què més, i, bueno, i altres assessors i tal, i al final res s'acaba. Jo crec que seria molt correcte que algun dia ens plantegéssim tallar les vies del tren. Jo no invito a que es faci cap acte de barbàrie, però sí que un grup de gent i les Terres de l'Ebre se conscienciïn tipus plataforma per la defensa de l'Ebre, que això ha d'acabar. No podem ser sempre l'últim mono de la família catalana, no? I ja no cal dir-ho de la família espanyola, això ja no existim. No pot ser que passi per davant nostre Aves o que passen Euromets, que passen de tot, i no puguem parar. No pot ser que tinguéssim infraestructures i que ens toqui pagar els peatges més cars de Catalunya o que el transport públic sigui gairebé inexistent a les Terres de l'Ebre. No pot ser que tinguéssim aquest transport tan lent, tan decrèpit, tan antic, en les condicions usuàries realment dolentes per al que estem fent, per al que som com a ciutadans i que han acabat ens cobreixem els mateixos impostos, no? No pot ser, no pot ser. Per tant, jo crec que una mica de revolta social és l'únic que al final ens acabarà donant el fruit, perquè al final els polítics només se fixen en que els que manen de veritat, no els pobres alcaldes i pobres gent que anem fent el que podem, però gent que diguéssim que té accés a decisions de govern s'acaben senzillament quan la cosa es complica de valent.
En la mateixa línia, Aspa valorava que les negociacions que han obert la Cambra de Comerç de Tortosa i els agents socials i econòmics amb la Generalitat, amb Adif i amb Renfe no serviran de gaire. Segons l'alcalde de Deltebre, ja fa massa temps que reclamen aquestes millores tant al govern de l'Estat com a la Generalitat. De fet, Aspa recordava que l'any 2008 ja es va aprovar que, com a mínim, un tren Euromet s'aturés a l'estació de l'Aldea i que això no s'ha complit. Farola, la
farola. Festa Major de la Candelera, de l'1 al 4 de febrer a l'Ametlla de Mar. Tradició i gresca, a la Cala estem de festes. De l'1 al 4 de febrer, menja't la Festa Major de la Candelera. A l'Ametlla de Mar, Candelera 2013. Un
bel pescador de ras. L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Ens seguim ocupant de l'actualitat ebrenca i avui hi ha diverses notícies que ens arriben des de la capital del Montsià, des d'Amposta. La primera fa referència a la reivindicació dels treballadors de l'Hospital d'Amposta que rebutgen l'ampliació d'horaris perquè destruirà, diuen, llocs de treball. El comitè d'empresa anuncia accions jurídiques contra la mesura que denuncien ha aplicat de manera unilateral la direcció al marge del conveni vigent. Escoltem Manel Ramon.
Doncs així és, efectivament, el comitè d'empresa de l'Hospital Comarcal d'Amposta ha anunciat que emprendrà accions judicials contra l'aplicació unilateral de l'ampliació de la jornada de treball mínima al centre, que passarà de ser de 37 hores i mitja setmanals. Segons els treballadors, el conveni vigent a l'hospital és el de la xarxa hospitalària d'utilització pública concertada, que estipula 1.620 hores i no les 1.664 que vol aplicar l'empresa. També ha recordat que en el moment de negociar el conveni no es va arribar a cap acord al respecte per diferències de criteri en el còmput anual. El comitè sosté que l'ampliació suposarà 10.000 hores menys de contractacions anuals, fet que suposarà, diuen, la pèrdua de llocs de treball.
Gràcies, Manel. Després tornarem a Amposta Ràdio. Seguint encara amb aquesta qüestió de l'Hospital d'Amposta, cal dir que la direcció del centre ha anunciat la mesura en aplicació del decret del govern espanyol que eixampla el nombre d'hores setmanals. Segons els treballadors, però, el còmput anual d'aquesta jornada acordada pel Ministeri de Sanitat en altres comunitats autònomes ha estat generalment de 20 hores menys de les que es volen aplicar en el cas ampostí. Per als treballadors, a més, es tracta d'una vulneració de la negociació col·lectiva perquè s'intenta imposar de forma unilateral. Parlant encara de temes laborals, des d'una altra perspectiva ben diferent, anem a parlar de l'Ajuntament de Santa Bàrbara que ha anunciat la contractació de 3 aturats dins dels projectes i accions per a l'ocupació que engega anualment el Servei d'Ocupació de Catalunya. Es va iniciar a finals del 2012 l'anomenat Programa de Col·laboració Social amb Persones Aturades. Aquest programa té com a finalitat la contractació de persones aturades a les quals se'ls complementa el subsidi d'atur amb un ingrés proporcional a la base de cotització. En aquest cas, Santa Bàrbara disposa des d'aquest passat mes de desembre de 3 treballadors del sector de la construcció a través d'aquest projecte de col·laboració. El projecte pel qual l'Ajuntament de Santa Bàrbara va sol·licitar 3 treballadors era la construcció del nou mercat municipal. El fet de disposar de mà d'obra qualificada és per a l'alcalde Jordi Boronat un impuls definitiu a enllestir aquest equipament probablement per a finals d'aquest 2013, reduint d'aquesta manera, de manera notable també, els costos derivats del mateix. Per altra banda, l'alcalde Plané deia que el sou que es paga a aquests treballadors contractats i que complementa la prestació de l'atur no significa cap despesa extraordinària per al calaix municipal, ja que forma part de l'estalvi que s'aconsegueix d'altres partides. Si amb aquest estalvi jo puc treure de l'atur una persona 3 mesos per col·laborar en una obra o servei que s'està fent des de l'Ajuntament com a alcalde, jo ho he de fer, deia Boronat. L'escoltem.
Hem buscat més l'austeritat perquè, pues, bàsicament, per això, no? Perquè perseguix pues, poder ocupar gent. Si jo puc contractar en una persona 3 mesos pues, i la puc treure de casa i pot col·laborar en una obra que està fent l'Ajuntament o en un servei que no podem fer des de la pròpia plantilla de l'Ajuntament, pues, jo això ho haig de fer. Qui té ganes de treballar busca desesperadament. I si estimes a la gent, si l'escoltes, pues, bueno, almenys intentes. Com a alcalde, dins de la mesura de les teues possibilitats, no endeutant més a l'Ajuntament del que estem, ni ficant en risc el pressupost, sinó sacrificant coses que són prescindibles, pues, bueno, intentes ajudar en la mesura això, no? La petita mesura que tu com a alcalde de Santa Bàrbara podries...
Els programes de col·laboració social van substituir l'any 2012 els plans d'ocupació, dels quals no en va sortir convocatòria i que, d'altra banda, l'Ajuntament Planer sí que espera surtin aquest 2013. Tot i això, i segons l'alcalde, Santa Bàrbara farà el possible per adherir-se a aquests tipus de programes a fi de poder disposar de treballadors o treballadores al poble que estiguen sofrint els efectes de la crisi. I des de la ràdio local continuem amb temes locals. En este cas, la crònica que avui ens envien des de la Mella de Mar, des de la Cala Ràdio, parla de l'Ajuntament, que realitza una 50ena de millores als carrers de la Mella de Mar aquest mes de gener. En el marc del projecte Petites Grans Millores, el consistori Calero ha donat solució a més d'una 50ena de desperfectes detectats als carrers d'aquest municipi. Olga Tomàs, la Cala Ràdio.
En el marc de la iniciativa Petites Grans Millores, l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar té especial atenció en donar solució a alguns desperfectes de la via pública durant tot l'any. I és que els tècnics municipals, acompanyats de l'alcalde del municipi, Andreu Martí, segueixen en persona la detecció i solució d'aquestes millores als carrers del municipi. De fet, aquest mes de gener del 2013 ja s'han arreglat més d'una cinquantena d'incidències. Unes millores que van des de posar una pilona, arreglar l'asfalt d'alguns carrers, reconstruir alguna part de muret o millorar una tapa de claveguera. Escoltem Andreu Martí, alcalde de l'Ametlla de Mar.
Però sí que és veritat que volem prioritzar, que volem donar-li una atenció especial a les petites millores, com ja vam dir fa molts mesos passat l'estiu, que hi tornaríem a enganxar i a donar-li aquesta prioritat. I en aquest sentit, doncs, agrair a tots aquells que fan possible que puguem prendre nota i que de manera constant, m'atreveixo a dir ara, que els propers mesos s'aniran veient aquestes petites millores que, en definitiva, per part dels diferents tècnics i treballadors, doncs, fem possible que això sigui una realitat. En definitiva, és un treball en equip.
Per dur a terme aquestes tasques de millora, des del Consistori Calero es demana la col·laboració dels ciutadans per tal que detectin i traslladin aquestes incidències a l'Ajuntament. El ciutadà es pot posar en contacte amb l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar a través del telèfon 977 45 60 00 a l'extensió 1143. També ho poden fer a través del correu electrònic a incidències@ametllamar.cat.
La Fira del Turisme de Madrid també genera informació, en aquest cas localitzada tant al Camp de Tarragona com a les Terres de l'Ebre. Primer que res, anem a parlar de la Diputació, que promou des d'ahir dimecres els principals atractius turístics del territori, tant, com diem, de la Costa Daurada com de les comarques de l'Ebre. Ho fa a través de la 33a edició de la Fira Internacional de Turisme, FITUR, un dels principals aparadors mundials del turisme, que se celebra fins al 3 de febrer a Madrid. Els espais dedicats a la Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre s'integren dins l'estand de l'Agència Catalana de Turisme, això plugats, això sí, pel Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. L'assistència a aquest saló professional permet, un any més, difondre als principals mercats les novetats en matèria de turisme a la demarcació, així com incrementar i consolidar les relacions comercials amb els turoperadors internacionals. De fet, la següent notícia que ens arriba, també des d'Amposta avui, fa precisament referència a aquesta fira, i és que Amposta serà la primera ciutat de Catalunya en rebre el diploma de ciutat turístico-esportiva. L'entrega, lliurament, es farà precisament en el marc de Fira Tour a Madrid. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens ho explica també en aquesta segona, que no última, crònica. Des d'Amposta Ràdio.
L'Ajuntament d'Amposta rep avui en el marc de la fira dedicada al turisme que celebra a Madrid Fitur el diploma acreditatiu de destinació turístico-esportiva. Aquest diploma que acredita a la ciutat les seves característiques i els seus mèrits des del punt de vista turístic i també des de les seves estructures esportives. Ens ho explicava des de Madrid el regidor de Turisme de l'Ajuntament d'Amposta, Francesc Paz.
Bueno, avui rebem de part del conseller de Turisme de la Generalitat l'acreditació de la destinació turístico-esportiva perquè en un moment hasta ara érem l'única destinació que teníem dins de la nova reglamentació, eren els únics que estàvem acreditats. I a partir d'ara pues, ja estiran les altres 12 destinacions més antigues que nosaltres que estaven acreditats en el pla antic. I, bueno, i a part també es fa una presentació davant de la Fira Fitur de totes les destinacions turístiques esportives de Catalunya, perquè la Generalitat i Turisme de Catalunya creu que és una cosa que és molt, molt important de cara a l'exterior i fa molta feina de cara a això.
D'aquesta manera reconeix l'esforç que ha fet la ciutat d'Amposta en el terreny esportiu. Com deia el regidor, el diploma serà entregat pel conseller de Turisme i Empresa de la Generalitat, Felip Puig, una entrega que constata que, en primer lloc, a Catalunya, Amposta ha estat l'únic municipi que ha complert amb tots els paràmetres necessaris per aconseguir aquesta denominació turístico-esportiva.
Enhorabona per aquest reconeixement que farà, no hi ha dubte, que Amposta sigui encara més coneguda, si cap, al mateix temps que el territori. De fet, totes aquelles iniciatives que es duen a terme al territori per tal de promocionar-lo es fan moltes vegades des de la més o menys individualitat que poden significar elements com les fires, fires que pràcticament es duen a terme a tots els pobles de les Terres de l'Ebre i fires que són algunes tan matineres com aquesta de la que us volem ja fer 500 cèntims. Em refereixo a la Fira de l'Oli de l'Espàrrec de Godall, que complirà precisament enguany el seu desè aniversari. La cooperativa de Godall, Molí de Clapisses, ha donat ja a conèixer les dates en què enguany celebrarà la seva ja consolidada fira, on l'oli i els espàrrecs són els principals protagonistes. Serà el cap de setmana del 9 i el 10 de març, i enguany el certamen arriba al seu desè aniversari, com diem. Serà el director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries de la Generalitat de Catalunya, Domènec Vila i Navarra, l'encarregat d'inaugurar-la el dissabte dia 9 a les 12:30 del matí. Com sempre, i a part dels seus tradicionals esmorzars a base de truita, d'espàrrecs i altres productes locals, un dels atractius de la Fira Godallenca seran les visites guiades al molí d'oli de la entitat, així com les degustacions de l'oli novell que s'hi produeix. El programa, entre moltes altres activitats, contempla també xerrades nutricionals i també sobre el món agrari, balls tradicionals i diferents exposicions. Cal destacar, finalment, que una de les característiques de la fira és el concurs d'espàrrecs, per al que els aficionats ja es comencen a preparar i a buscar els primers exemplars d'aquesta verdura salvatge per bescanviar-los per litres de l'altre protagonista de la festa godallenca, l'oli. I anant lligant temàtiques en aquest informatiu, si parlàvem de productes doncs, tan representatius del territori com és l'oli, o els espàrrecs fins i tot, per què no dir-ho, doncs també hem de parlar d'un altre dels elements que segurament són dels més característics de les Terres de l'Ebre, sobretot de la zona del Tai, que em refereixo al tema de l'arròs. I és que, segons ens informen avui des de Ràdio Delta, es prepara per al proper dia 5, esta setmana que ve, una nova edició de la Jornada Tècnica de l'Arròs a Deltebre, una jornada que, recordem, és gratuïta per a tots aquells que estiguin interessats en el tema. Ens en parla des de Ràdio Delta Lluïsa Bertomeu.
La seu de Rosaire del Delta de l'Ebre acollirà el proper dimarts 5 de febrer la novena jornada tècnica de l'arròs. I és que abans de començar la campanya, totes les entitats del sector, IRTA i Servei de Sanitat Vegetal de la Generalitat de Catalunya, es coordinen per tal de difondre els treballs que estan portant a terme, així com donar a conèixer els resultats dels diferents assajos del 2012. Les ponències se centren en temes de sanitat vegetal, agronòmica, ajuts i normatives, i enguany a més s'aprofundirà en el coneixement del cultiu de l'arròs a Andalusia. Marimar Català, tècnica de l'IRTA.
Si mire el programa Vorà, que és un programa molt ampli, tenim 10 ponències, però les anem a fer molt curtes, o sigui, anem a anar directe al gra i anem a explicar 10-15 minuts els millors resultats de les millors coses. Entonces, quin és el contingut? Pues bueno, una part important és tot el que se va a veure en camp durant aquest estiu, la jornada que sempre fem a l'agost, pues, aquí en camp pues, bueno, veus una mica com van les coses i és ara al febrer quan donem els resultats de tota la part dels assajos. A més d'això, com que hi ha problemàtiques noves que ja no formen pròpiament dels assajos, sinó que temes que igualment sabem que els preocupen molt als arrossers, com estem en la nova PAC per anar mirant les coses, després el tema del Real Decret de l'ús sostenible de fitosanitaris, pues, bueno, han fet l'esforç d'ajustar molt el programa per a que facin una pinzellada, un extracte de lo més rellevant que es pugui explicar, que si lo més rellevant a dir en quant a aquest tema. I després portem un investigador, el cap de la recerca de la Rosa Andalusia, que ens explicarà, l'hem invitat per a que ens expliqui quina és la situació del seu cultiu allà, en quina manera, com estan funcionant, quin servei d'assessorament tenen, quins nivells de producció tenen, com fan el cultiu. Jo diria que tot això, la veritat és que és una jornada, ja et dic, en un contingut molt, molt dens, però la idea és que al contrari, que no avorrisque, sinó que desperte totalment l'interès de la gent.
Recordem que la inscripció és gratuïta i que la jornada s'adreça a tots els arrossers i tècnics. Si voleu assistir-hi, cal que us personeu un quart d'hora abans de les 9 del matí, aquest proper dimarts 5 de febrer, a la seu d'Arrossaires.
Carnestoltes, 9 de febrer del 2013. A l'Aldea. Les comparses participants s'han d'inscriure a les oficines de l'Ajuntament fins al dia 7 de febrer. la programació de la tarda. A les 5 de tarda, concentració de disfresses a l'Ajuntament. A les 5 i mitja, rua de Carnestoltes. A les 6, festival de Carnestoltes infantil amb el grup Escalifestada. I a les 7, xocolatada. I la programació de la nit, a les 11, ball de Carnestoltes amb el duo Almas Gemelas. I el descans, elecció de les millors disfresses. Premi millor individual, un pernil, una ampolla de cava. Premi al millor grup, de 2 a 4 persones, un pernil més 2 ampolles de cava. Premi millor comparsa, un pernil i una caixa de cava. I premi millor infantil, un pastís de llaminadures. El preu d'entrada seran de 5 euros i els que vagin disfressats, entrada gratuïta. Organitza Ajuntament de l'Aldea, Regidoria de Cultura. I col·laboren Diputació de Tarragona, Llar d'Infants Bressol del Delta, AMPA 21 d'abril i AMPA Maria García Cabanes.
Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res.
L'informatiu de Muter.
I tornem una altra vegada a Amposta perquè Manel Ramon ens ha preparat una tercera crònica des d'Amposta Ràdio, en este cas per parlar-nos de l'ampostí Santi Rosselló, que ha estat nomenat nou president dels petits i mitjans empresaris de les Terres de l'Ebre. Rosselló vol, diu, enfortir l'organització i reivindicar més infraestructures.
Doncs així és, l'empresari ampostí Santiago Rosselló ha estat designat com a nou president de l'ESPIMEC, d'aquestes petites i mitjanes empreses de Catalunya a les Terres de l'Ebre, en substitució del també ampostí Josep Cervera, que es jubila i es retira també de l'activitat institucional. Properament se li farà un acte de reconeixement per la seva tasca en el món empresarial. Santiago Rosselló és llicenciat en informàtica per la Universitat Politècnica i el seu instint emprenedor el va fer crear la seva primera empresa. Actualment és responsable de l'empresa Microdelta. Durant aquest nou mandat, Santiago Rosselló treballarà per assolir, diu, una major representativitat i implicar les institucions. Així ens ho deia.
Com a president de PIMEC Terres de l'Ebre, l'objectiu que em proposo per a aquesta nova andadura, caminadura de PIMEC a les Terres de l'Ebre, és escoltar per una part les mancances que té el territori i fer-les palesa envers els polítics, o sigui, les institucions polítiques, no? Per l'altra part, PIMEC, dins del territori, també l'estem apropant als empresaris de les Terres de l'Ebre per donar tots els serveis que contempla PIMEC, sigui a nivell de formació, sigui a nivell de serveis, sigui a nivell de contractes i tota l'estructura que tenim nosaltres a disposició dels associats i dels empresaris en general. Aquests són els dos objectius que ens han plantejat, escoltar l'empresari i donar serveis als empresaris de les Terres de l'Ebre.
El mateix Santiago Rosselló ha dit que des d'ara mateix també vol reivindicar una solució a la endèmica manca d'infraestructures del territori i assenyala que es mantindrà en una posició ferma davant els incompliments.
Heu de veure els meus ulls, estimar les meves mans i contemplar les meues llàgrimes. Vosaltres sou la sal de la terra. Vosaltres sou la llum del món.
Hosana, fill de David! Hosana, hosana!
Jo et conjuro que mos digues si tu ets lo Crist, lo fill de Déu.
Jo el sóc.
Jo sóc innocent de la sang d'estom. Vatos mateixos.
Pare, perdona'ls.
perquè no saben allò que es fan.
Del 17 de març al 6 d'abril, Deltebre t'espera per contar-te la història més gran mai contada, la passió.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I ara atenció a aquells que esteu interessats pel món del teatre i de la interpretació. Anem a parlar-vos del curs d'escenografia que es prepara al Museu de les Terres de l'Ebre. L'Antena del Coneixement, amb la participació del Museu de les Terres de l'Ebre, coordina un curs d'escenografia que serà impartit per Maria Pons, escenògrafa de Amposta. Des de la Plana Ràdio és que ens arriba aquesta crònica, signada en aquest cas per Tere Giné.
Així és, Josep. En el teatre, un dels aspectes més rellevants és l'escenografia, ja que, segons com aquesta estigui concebuda i executada, a més d'ajudar a contextualitzar l'obra, també provoca emocions en l'espectador, de tal manera que reforça el guió i la interpretació dels actors i actrius. Tenint en compte els molts grups teatrals que tenim al territori, l'Antena del Coneixement ha coordinat un curs d'escenografia que serà impartit al Museu de les Terres de l'Ebre per l'escenògrafa ampostina Maria Pons. La mateixa ens explicava quines són les parts de les que consta el curs i què és el que s'impartirà.
Pues bueno, bàsicament seran dos parts, és a dir, com a dos blocs. El primer bloc serien dues sessions estrictament teòriques de 2 hores cadascuna, on farem un repàs de lo que seria la història de l'escenografia, però una mica amb l'objectiu d'entendre quins han sigut els motors que han definit cada una de les formes teatrals al llarg de la història. És a dir, que ens preguntarem per què es feia aquest determinat teatre en aquesta determinada època. La segona part del curs, que serien les dues últimes sessions, són dues sessions més pràctiques, sobretot la sessió en la que anem a visitar el Teatre de la Lira Ampostina. Bueno, el Teatre de la Lira Ampostina és un teatre a la italiana, seria el paradigma de lo que és un teatre a la italiana. Bàsicament totes les produccions teatrals a l'actualitat se fan en base a aquest tipus de teatre i per tant coneixerem pues com funciona un teatre a la italiana, és a dir, quina és la maquinària, quin és el vestit i com s'implanta una escenografia en un teatre d'aquestes característiques.
El curs consta de 3 sessions teòriques i una de pràctica que es realitzarà al mateix Teatre de la Lira Ampostina. Es proposa conèixer de primera mà aquells procediments i tècniques bàsiques que han de servir per a poder afrontar amb èxit tot el projecte de disseny i producció d'un espai escènic. El curs comença aquest proper dissabte a les 10 del matí al Museu de les Terres de l'Ebre, on es pot demanar més informació.
I no ens allunyem del món de la cultura, tot i que baixem dels escenaris per a parlar ara de pintura, i concretament del misteri que ha envoltat o que envolta la compra del retrat del tortosí Ramon Cabrera en una subhasta a Londres. El retrat que John Prescott Knight va pintar del general tortosí Ramon Cabrera, el tigre del Maestrat, ha estat venut a un comprador del qual se'n desconeix la identitat en una subhasta a la prestigiosa sala Bonhams de Londres, amb comissions obra que ha estat adjudicada per 10.429 euros, el doble del preu de sortida, que va ser de 5.000. Segons explicava el digital comarquesnord.cat, el preu va saltar de seguida a l'oferta dels 8.300 euros, feta per algú que no era a la sala, i ja va ser este el valor definitiu de l'adjudicació. El que va quedar clar és que els compradors anglesos no estaven pel retrat de Cabrera, i tot i el misteri amb què es va fer la transacció, s'ha sabut que el comprador absent seria un privat espanyol, fet que porta a pensar que Cabrera, encara que sigui en retrat, ha tornat a l'estat d'on es va exiliar des del 1850 fins que va morir al 1877. La confidencialitat de les cases de subhasta, la Bonhams en este cas, no els permet revelar la identitat dels compradors sense la seva autorització. Tot i això, no es descarta descobrir el lloc o les mans on anirà a parar aquest retrat del famós tortosí. Doncs el rellotge ens marca que ens queda solament un minut. Aquest últim minut de l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre, com sempre el destinem a agrair que hagin escollit aquesta emissora de proximitat per conèixer quina és l'actualitat, la més destacada almenys, amb la que avui respira aquesta jornada informativament parlant el territori. Gràcies per la seva atenció, que acabem de gaudir d'una bona jornada i demà els tornem a esperar en aquesta emissora i a la mateixa hora.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.